Ràdio Estel. Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
En clau de fraternitat. Un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Bona nit, amics i amigues. Com esteu?
Benvinguts a En clau de fraternitat.
Aquí estem disposats a viure aquesta estona per compartir coses interessants que ens parlen de fraternitat, del que som, del món com una família.
Sí, i doncs parlant de família, d'aquest àmbit familiar de la comunitat del nostre programa, bé, amics, us volem demanar disculpes, disculpes als nostres oients, sí, perquè la setmana passada, per una incidència tècnica, no vam emetre el programa que desitjàvem.
Però no patiu, perquè mira, tot té solució. El podeu escoltar perfectament en la ràdio a la carta, amb la data del 15 de juny. Allà el trobareu.
Efectivament, però avui escoltareu de manera íntegra, no incomplet, un programa molt interessant sobre el trànsit, la fraternitat a les carreteres, a les autopistes, fraternitat en la ruta, podríem dir.
Això, molt, molt adient, no? Ara que hem començat l'estiu, en vigílies de la Revetlla de Sant Joan, etc. Però bé, anem endavant amb el programa d'avui, que si no, no arribarem a tot això.
Doncs ens reu en paro. Anem endavant, donem-li pas a l'Antoni, que sempre ens entona el programa.
T'escoltem atentament.
Amb el cap i des del cor.
Amigues i amics, molt bona nit. Fixeu-vos bé, un lloc ideal per veure quines són les nostres actituds és quan ens assentem davant d'un volant per conduir un cotxe. Allà es veuen clarament les nostres virtuts i els nostres defectes. Especialment els nostres defectes. Tots usem la via pública, tots transitem, ja sigui caminant, en bicicleta, en moto, en cotxe, els que són professionals del transport, de persones, de mercaderies. I aquí veiem col·lectius tan diferents compartint un mateix espai, la via pública, la carretera, i ens podem ficar al cap una cosa molt important. Quan conduïm, està en joc la nostra vida i la dels altres. I aquí no s'hi val ni el despiste ni la distracció. Cal posar tota l'atenció en allò que estem fent. Això, fixeu-vos bé, sent molt important, no ho és tot, perquè hi hauria una qüestió fonamental que és la resposta a aquesta pregunta. Qui és l'altre per mi? Com miro la presència de l'altre a la carretera? I un té la impressió que hi ha conductors que miren l'altre de forma incorrecta, com si fos una nosa a superar. Si posem en pràctica aquesta idea, resulta que circulem d'una forma agressiva i augmenta el perill dintre de la circulació. Jo puc optar per l'actitud negativa i antisocial de confrontació, veient l'altre, com he dit abans, com un obstacle que haig de superar. O bé l'actitud positiva, però social, amb la que l'altre és aquell que jo haig de compartir bonament la via pública o la carretera. I afortunadament sembla que a poc l'actitud cívica a la circulació va augmentant. Però convindria una campanya de sensibilització per prestigiar les actituds respectuoses i cíviques en el trànsit i al mateix temps qüestionar les actituds agressives, dominadores dins d'aquest trànsit com un signe de complexa d'inferioritat que s'intenta compensar sentint-se superior als altres a la carretera. Fomentant l'actitud respectuosa i cívica a la via pública, veurem un fet curiós. Tota acció generosa en favor dels altres genera reciprocitat. Aquell que té dificultats per sortir, quan se li cedeix el pas, fa un gest amb la mà d'agraïment. I així trobarem el gust per la cortesia i la generositat. I disfrutarem d'una conducció més tranquil·la, el nostre estat d'ànim es pacificarà i farem de la moderació i de la convivència el paradigma del civisme a la carretera. Amigues, amics, bona nit, endavant Amparo, endavant Lluís.
La clau del dia.
No és la primera vegada que parlem en clau de fraternitat, d'educació viària, del trànsit i de la pastoral de la carretera. Ho hem fet en temporades anteriors, però en el que portem d'any 2018, les xifres de morts i ferits en accidents de trànsit ha pujat respecte a l'any anterior. És preocupant i per això volem parlar del món de la conducció en clau de fraternitat. I avui ho farem doncs, amb l'Esteve Rifà, a qui volem saludar de seguida. Bona nit, Esteve.
Hola, què tal? Bona nit. Gràcies.
Esteve, molt bona nit. I, bueno, hem de dir que l'Esteve és pare de família, avi, un jubilat que gaudeix de la seva jubilació, un jubilat actiu, per això.
Ja es procura.
Sí, però jubilat de la professora de bomber, ni més ni menys. I actualment col·labora en la pastoral del trànsit, però ja des de fa molts anys, no?
Sí, forces anys.
Bé, doncs hem de dir que la pastoral del trànsit o de la carretera, com molt bé indica el seu nom, és un àmbit pastoral més, com és el de la salut, o el jovent, pastoral de la salut, pastoral del jovent, però no podem fer a menys d'una base humana, de civisme, podríem dir. A veure, una pregunta potser una mica utòpica. Com hauria de ser un trànsit 100% cívic?
Bé, en principi jo diria, amb una sola paraula, el que crec, respecte.
Això englobaria tot, no? Sintetitzaria tot.
Penso que el respecte és necessari, és imprescindible per qualsevol activitat de la nostra vida i, i respecte a la dels altres. Conduir és una tasca, i penso que relaxant, si no vas amb el rellotge canviat de temps, si surts amb temps de casa, si vas o no vas amb família o vas acompanyat, gaudir dels que portes i si vas sol gaudir del goig de conduir, no de distreure't, si més no saber que tens un volant i ets de ser conscient, i arribar a lloc descansat. No hi ha pitjor que sortir pensant que has de fer X quilòmetres i has d'arribar a l'hora que sigui, tu rebis entrebancs durant la circulació el moment que tu condueixes, els nervis et van carregant i quan arribes a destí t'has fet un nyap, sempre i quan no hagis tingut un ensurt. Si vas tranquil, sense pensar en l'hora, si més no, amb el fet d'arribar, i que els que van amb tu doncs arribin bé, feliç.
És que res d'això, jo faig Barcelona a Madrid en 5 hores, eh? No posar-se aquesta fita, no?
És un absurd.
És un disbarat.
És un absurd. Molts no hi arriben.
De fet, ja vas dient coses que volia interessants, que volíem preguntar-te, comentar amb tu, no? Perquè això, no? Tal i com està el trànsit en el món d'avui, tu què creus que s'hauria de millorar i què s'hauria d'evitar? Ja has donat algunes pistes, però parlem-ne.
Jo penso que tots hi tenim molt que dir. Primer, com a conductors, ser respectuosos amb els senyals. Estan, ens agradin o no, per alguna cosa. Moltes vegades no les entenem, no les comprenem.
Clar, sembla gratuït. I ara
efectivament,
aquí per què?
I per què han posat aquesta i en acabat no la treuen? Mira, pos 80, doncs 80, t'agradi o no. L'altre, les administracions, no ser tan farragoses amb tanta senyal i contrasenyal. I sobretot, més que la senyalització, que és important, l'estat de les vies. Jo tinc un exemple que dirà el que m'escolti, doncs aquest està una mica tocat de l'ala. Quan nosaltres sortim d'Espanya, o Catalunya, ens endinsem, només entrar a França, hi ha una meravellosa senyal que posa 130 amb sol i 110 amb pluja. I d'aquí a que torni a sortir aquesta senyal, poden passar molts quilòmetres. Penso que el problema és la mentalització. Si hem d'anar a 90, perquè sabem que aquella carretera posa 90, per què hem d'anar a 120? Un altre problema molt, molt seriós i que l'observem en general, arriba a un lloc que ens anuncien que hi ha un radar. I sobretot si el senyal és lluminós. La gent va passades dels 120 km per hora. I quan arriben allà, frenen.
Al tanto, eh? Sí, sí. Una multa, no.
Automàticament, si no tens la distància deguda, ja tens la topada.
Clar.
O sigui, jo penso que si marca la via unes limitacions, surt amb temps, ves tranquil i compleix-la. No tindràs por que et sancionin. Si et paren Mossos, Guàrdia Civil, qui sigui per allà on vagis, bon dia, bona tarda, i sense la por de ser castigat.
Sembla que alguns tenen una mica d'al·lèrgia, no?
Doncs molt bé, tractarem de fer-ho així, sens dubte. Però, a banda d'això, quins consells ens pots donar per viure bé aquells moments que estem tancats dins d'un cotxe, no? Potser per pocs quilòmetres, per molts, no ho sé. Però també parlem dels mitjans de transport públic, no?
En un bus.
Què fem allà dins? Sí, els bus, no?
A veure, són dos punts diferents. El propi, el desplaçament propi amb el teu vehicle.
Sí.
Sol o acompanyat, ho he esmentat fa un moment, penso que és important estar en pau. En pau amb un mateix.
Sí, per tota la vida, Per tota la vida, però...
Has sortit de casa cremat.
Sí.
O no has sortit degudament. Ja no es tracta de creure o no creure. Es tracta de ser persona. Es tracta d'entendre que el valor humà de la persona és bàsic. Després ve el valor afegit de la creença en una confessió, en una religió, en una fe. Però humanament has de sortir de casa en pau. I la paraula pau, mal emprada, és molt important. I si vas amb els teus, al cotxe o amb altres, sobretot, ho dic amb humilitat, quan vaig amb algú, sempre els dic, jo no parlo, us escolto.
Soc mut.
No us penseu que estic enfadat. És que la meva feina és conduir. Llavors això ho traspasso a dintre de l'ambient interior d'un vehicle. L'altre, doncs, els mitjans públics que tenim, metro, bus, etc. Què costa molt aixecar-se quan veus una persona gran? Què costa molt a l'hora d'entrar dintre el metro, deixar passar amb algú que té més pressa que tu, que en definitiva anirà amb el mateix comboi que hi aniràs tu? Deixa'l passar. Que arriba de mal humor, és el seu problema, no hi pots fer res, doncs tira endavant. Són petites, diguem, petites pinzellades d'una vida que la fem complicada perquè ens dona la gana.
Tens tota la raó, Esteve.
Una actitud de fons, no?, que hem de tenir.
Pinzellades que digues que toquen a lo que fas cada dia en el metro i tal, o sigui, que canvia molt l'actitud, no?, de com moure's. I... Però dèiem a l'inici, no?, aquest tema dels accidents, no?, els accidents de trànsit que pugen o que, no sé, això per què? O sigui, a veure, sense anar, no podem anar molt a fons, però quina és l'anàlisi que podem fer d'aquesta pujada d'accidents?
D'entrada, pensar que no estem sols, que a la carretera no estem sols. És un lloc on convivim per força, obligats per gust, centenars de milers de persones en moments determinats. Si hi ha aquest no estem sols present a la nostra, amb el nostre cap, i ara vaig a dir-ne una que et sembla que sembla una mica incongruent, te la fan, no la tornis. Si un senyor que està de mal humor i t'ha fet un tall, em refereixo, t'ha fet el pas, o t'ha fet una tocada de clàxon, o t'ha dit o t'ha fet un senyal supersalvatge, no t'hi tornis.
Però costa això, costa.
I si
l'has fet a tu, pitades,
i si l'has fet a tu, per ser, inclús conscient o inconscientment, costa molt poc aixecar la mà davant del mirall retrovisor, aixecar la mà i demanar perdó.
El gest aquest de perdó. Gest,
sí.
O aixecar el dit polze i...
Sí.
O sigui, jo penso que és molt important, perquè no tothom ho entén igual, saber demanar perdó. Si féssim aquesta tasca humil, perquè és molt humil, costa poc, la circulació ja seria millor si la gent respectés totes les senyalitzacions, si la gent respectés a l'altre. Què vas per la carretera i ningú té pressa? Posa't a la dreta i tira milles.
Deixa'l passar, sí.
Ara,
sí.
També s'ha de posar més madura per part de la policia, de que, tot i que la llei permeti que en una autopista de tres carrils, un pugui pel mig i pot anar tranquil·lament i feliç, ahir mateix jo tornava de fora, de Tarragona, i un vehicle petit pel mig de l'autovia de l'A7, l'altura de Sant Sadurní, com si no anés per ell la circulació. I vaig tenir que frenar en sec, perquè jo anava 120, que és el que em permetia la via.
Clar.
I si no anava 80, aquella persona no anava. I la veritat és que l'ensurt me'l vaig emportar, perquè no pensava que arribés a aquest punt. Quin és el problema? Frenar? No. És que a tu t'estan adelantant. I quan va un senyor per l'esquerra, per mig, adelanten per la dreta, que no es permet. Si tu tens necessitat de posar-te a la dreta, et trobes amb aquell que no respecta la normativa. Tot això fa que al final, per desgràcia, anem sumant incidents. I no és la mort dels accidents, sinó els que queden malament.
I tant. Bueno, és el que deies, no estem sols, no? Em sembla que això és molt important. I a més, avui dia tampoc estem sols, perquè el GPS moltes vegades ens acompanya, no? I ens porta...
O ens distreu.
Bueno, això volia dir. Justament. Això és volia dir, ens acompanya, on volem anar, si no ens fa donar una volta que no pensàvem, però pot haver el perill aquest de la distracció, no?
Mira,
com el valores, això?
Mira, us diria, el GPS s'ha de programar a la sortida.
Punt. Al començar el viatge, vols dir?
A la sortida del viatge, al començar. I el deixes al tablier i que et faci tots els senyals que tu li hagis programat o les que tu puguis que escoltar. Que tens que modificar-lo per alguna raó, para. Hi ha molts llocs per parar a la carretera. Molts. I si no pots parar en 2 minuts, pararàs en 10.
Sí.
L'altre, que és molt greu i no li donem importància, al mòbil. Perdó, començaré per un altre, la ràdio.
La ràdio, també.
Hi ha vehicles que tenen en el comandament, al volant, tenen els comandaments que tu pots accionar les ràdios i pots moure sense tocar el volant. Perdó, sense treure les mans del volant.
Sí, vas pulsant allà, el cotxe el té.
I altres, efectivament, i altres poses d'anar a buscar el dial a la ràdio. Aquest és un motiu de distracció. Els que no tenen aquests, ara els vehicles nous, gràcies a Déu, ja els tenen, no? L'altre, el mòbil. El mòbil i el famós WhatsApp. A veure, costa poc parar. Jo vaig més enllà, els que ja tenim uns quants anys al damunt. Abans no hi havia mòbils. Abans eren telèfons fixes. I no et distreies. Podies distreure't per una altra cosa, però no per això. Si tens un mòbil a les mans, el pots connectar amb el sistema de mans lliures i respondre si vols, i si no, que soni i es cansaran. Però no l'agafis. I ja no dic escriure.
No deixis les mans al volant.
És important. És important.
Sí.
És algo bàsic.
I en aquest sentit d'aprenentatge que ens estàs donant moltes pautes, no? Es podria fins i tot fer una pedagogia específica per als joves o no joves que surten de copes i agafen el cotxe, per exemple, no? O els pares. Aquest és una franja de casos també important, no?
Sí, jo crec que nosaltres, els adults, som els primers educadors dels nostres joves.
Sí.
I som també els educadors dels nostres adults, dels que tenim al costat nostre, parlo, una festa del que sigui, una copa de vi, una altra copa de vi, i tiramilles. No, sisplau, he de conduir, no beguis. Però si veus que un altre ha de conduir i veus que està bevent massa, dic tu, que després has d'agafar el cotxe. Però per què? Per por a la sanció? Per por que et treguin els punts? Per por a... No. Per por a la teva pròpia vida i la que tu pots llevar dels altres. Per un altre un moment d'incontrol del vehicle. Si els joves veuen que els adults, amb un dinar, es mantenen serens i diuen no bec perquè tinc que conduir... Els nanos ho pensen.
Ho incorporarien com una actitud, manera
normal.
De fer.
I després, una altra de les coses molt importants, ja no vull entrar en el món de les drogues, que és molt complexa. Parlo de l'alcohol, molt senzill.
També és una droga, però...
Sí, però és una droga seriosa perquè és la primera que hem conegut.
Sí.
Hi ha d'altres que no, jo personalment sóc incapaç de definir quina és quina i els efectes que té. Per això estan els tècnics, no? Una de les altres coses perilloses que la gent no té present és que, encara que no prenguis res d'alcohol a l'hora d'un menjar, t'omplis la panxa de bon menjar i abundós. T'agafes somnolència.
Sí.
I com et vingui la claror de la llum d'una tarda d'estiu a la Pla d'Urgell o d'una zona totalment àmplia com els Monegros, amb una posta de sol que et ve
de cara,
a nivell horitzontal a la carretera, t'agafes son.
La siesta assegurada.
Llavors val la pena, dir, escolta, he de fer quilòmetres, pocs o molts, menjaré el que necessito, el que el cos em demana, sense fartar-se. Costa? No. És voler-ho fer.
Molt bé, Esteban, molt interessant tot això. Però ara tornem a mirar, diguéssim, el món del trànsit amb ulls d'església. Perquè, bueno, ens hem de felicitar per aquests 50 anys de la Constitució d'aquest àmbit pastoral al si de la Conferència Episcopal Espanyola. A veure, ens podries dir quin ha estat el recorregut en el decurs d'aquestes dècades, mig segle, no?
Sí. Bé, tot va començar de la manera més original o divertida, diguem-li com vulguem entendre-la, no? Hi ha un capellà que encara es viu, que vivia, el van destinar a Somosierra, allà perdut, no sé si era 1.400 metres d'alçada, una barbaritat. Aquest home, clar, quan se li acabava la tasca al poble, un poble petit en aquelles èpoques, què es dedicava? Doncs anava a la carretera i feia autostop. I parava els camioners. Perdó, els camioners paraven i li preguntaven on volia anar. I els hi deia, més o menys, on te vas? Doncs jo vinc amb tu.
Ja em va bé.
I aquestes estones de molts quilòmetres, perquè abans els camions eren molt feixucs, eren superlents, eren de difícil governabilitat, perquè no tenies que tenir força als braços, si no, no movies al volant. Aquelles estones aprofitava per fer-los companyia. I en aquesta companyia es poden fer moltes coses. Un missatge subliminar, un preguntar per la família, un preguntar per què li agrada aquesta professió, etc etc. I això costa, en definitiva, la persona que... Com... Jo els admiro, els conductors de camió, jo tinc el carnet, n'he portat, i la veritat és que reconec que és una feina molt feixuga, per molt bé que es guanyin la vida.
O sigui, ben bé fent pastoral amb els que estan a la carretera. Així va néixer.
Allà va començar la història, no? Llavors això ha anat continuant. Cada any, sota l'auspici de la Conferència Episcopal Espanyola, es fan unes trobades a diferents capitals d'Espanya, que es trien d'un any per l'altre. Aquí s'han fet. Va ser un èxit preciós, famós. Van més d'un centenar de persones presents i sota directrius tècniques, etc. I això l'únic que aconsegueix és, doncs, aconseguim, s'intenta almenys que entre els delegats diocesans que hi ha anomenats pels bisbes, s'intenti una mena de caire humà que, desgraciadament, jo dic com sona, tot i ser una persona creient i practicant, és difícil de portar a terme perquè després la societat civil i els que manen no estan, com diuen en castellà, por la labor. O sigui,
Jesús.
Estàvem parlant a l'entrada de la trista realitat. Mirem percentatges de morts, percentatges de ferits, no, no. Mirem nombre. Si hi ha hagut 10 morts, no parlem de que hi ha hagut 10 percentatge de morts sobre 300, que no és el mateix que sobre 10. Llavors, aquí està embarrejat tot, no? I no entres... És difícil.
Molt bé. Doncs, Esteban, l'últim minut que ens queda, sabem que la jornada de responsabilitat en el trànsit se celebra pels vols de Sant Cristòfol, no? És que és el patró dels conductors, no? Una mica. Per què aquesta motivació, el sentit de la jornada?
Molt breu. Intentaré tallar perquè és un xerraire. Sant Cristòfol, pel patró dels conductors. Al mateix temps és l'inici de la campanya d'estiu, de juliol a agost, de gran mobilitat. Llavors, amb l'excusa de Sant Cristòfol, doncs bé, es manegeixen cotxes, etc. Però després també, des de la Pastoral del Trànsit de Catalunya, que és un organisme, diguem, independent de la Conferència Episcopal Espanyola, hem decidit fer tres manifestos. Un per Nadal, trobades familiars, molta mobilitat. Un per Setmana Santa, on la fe i les creences són importants, i en aquest cas la presència de Crist i el seu esforç per la nostra salvació. També vers la mobilitat i la dita de Sant Cristòfol.
Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies, Esteban, per aquesta conversa tan formativa i necessària, penso, perquè tendim a oblidar les coses importants i esperem que ens hagi servit a tots, perquè tots circulem d'una manera o una altra. Doncs escolta, moltes gràcies, atents a la conducció i molt bona nit.
Molt bona nit i esperem que no es mori més gent.
Això esperem.
Gràcies per rebre'm.
El dia a dia de la fraternitat.
Doncs sí, amics, ja estem acabant la temporada, és veritat, però tenim molt present que la van començar parlant d'una campanya nascuda al si del moviment dels populars a Espanya, que es deia Soc Diàleg.
Sí, des de finals de setembre, el moviment dels Foculars a Espanya ha incrementat el seu compromís de viure la cultura del diàleg a través d'aquesta campanya, #socdiàleg, instant a tots a fer el mateix, com a eina útil per avançar cap a la fraternitat.
La veritat és que al llarg d'aquests mesos, els membres dels Foculars de tota Espanya han dedicat amplis espais de diàleg sobre la situació sociopolítica a Catalunya, recorrent un camí de creixent sinceritat i acollida entre tots.
Ara volem escoltar alguns testimonis d'uns adolescents i això, perquè ho entengueu, és un fragment d'un vídeo que podeu visualitzar complet al web focolares.es. Escoltem atentament.
Por ejemplo, a mí yo me incomoda mucho decir, o cuando hablo, decir los unionistas, los españolistas, los no sé qué. A mí es algo que siempre me... Bueno, cuando voy a decirlo no sé cómo decirlo y al final no sé qué digo, pero es algo que nunca me ha... Bueno, no me ha traído nunca. Porque, bueno, parece como si... Si definimos a esa persona, le ponemos ese nombre, es como si solo fuese esa, eso, solo fuese eso, quitándole todos los matices que pueda haber y además quitándole todo cualquier otro posicionamiento de cualquier otra cosa, o sea, sin digamos, quitarle todo lo demás que esa, la riqueza que esa persona puede tener. Esto. Y sobre todo, dejar muy claro que ni hay enemigos, ni hay enemigos, ni hay buenos y malos. Sí, lo único que puede haber es adversarios políticos, o sea. Entonces, que esto, el problema es que esto de buenos y malos es algo que cada vez más está. Son términos que cada vez más se oyen. Y esto de verdad es algo que me ha preocupado y es algo contra lo que quiero luchar.
Pero con el paso del tiempo fui interesándome cada vez más por los motivos que podían tener ellos para sentirse así, para pensar de esta manera. Y me fui preguntando e informando y al final terminé teniendo una posición, digamos, más objetiva dentro de lo que es este tema, a pesar de mi principal posición política. Y de hecho muchas veces en clase, imagino que a vosotros os habrá pasado lo mismo, cuando salió el tema Cataluña, se criticaba mucho a las personas independentistas y se decían muchas cosas sin pensar o generalizando, por algo que habían hecho quizás unos pocos, ¿no? Como son quizás algunos disturbios. Y en estas situaciones yo de vez en cuando me ponía del lado de las personas independentistas en el sentido de que se les etiquetaba, como ha dicho Pau antes, de algo que quizás no era la mayoría de ellos.
I en aquest final de temporada en què estem, ens agradaria molt que compartíssiu amb nosaltres què us ha semblat el programa, no només el d'avui o de la setmana passada, sinó, en general, tot l'any.
Per això us convidem fermament a dir-vos la vostra, responent a la senzilla enquesta que trobeu a l'espai del nostre programa, al web de Radio Estel.
Aquest seria el millor canal, però si ho preferiu, sempre teniu a la vostra disposició el telèfon, trucant a Radio Estel, 93 409 2777 i també el correu electrònic escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat.
I gràcies a tots els que ja ens esteu dient la vostra a través de l'enquesta. Moltes gràcies. La vostra col·laboració no té preu i ens serà molt útil per encarar el futur.
L'últim minut.
I el pensament de l'últim minut d'avui, quin és, Sant Pedro?
Diu així, acceptar la diversitat.
Acollir l'altre tal com és, no com voldríem que fos, amb un caràcter diferent, amb les nostres mateixes idees polítiques, les nostres conviccions religioses i sense aquells defectes o aquelles maneres de fer que tant ens xoquen. No, cal dilatar el cor i fer-lo capaç d'acollir tots en la seva diversitat, en els seus límits i misèries.
Amb aquest comentari de Chiara Lubic us diem bona nit, amics i amigues clauers.
Bona nit als nostres oients i fins al proper divendres.
Has escoltat En clau de fraternitat.
Ràdio Estel.